Endavant amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
La ràdio era omnipresent a casa, a la infantesa d'aquell fill de Vilaseca que ha excel·lit en aquest mitjà màgic.
Tambor, 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 tambor.
Los pintores llenaban sus brochas de pinturas y a grandes brochazos iban pintando de colorado aquella pared. A uno de ellos se le ocurrió sacudir la brocha y unas gotas de pintura fueron a caer.
¡Eh, maleducado! ¡No echéis agua! ¡Agua colorada! ¡Uf! ¡Parezco un bichito demonio!
Eren quatre germans. L'Esteve, amb qui es du 18 anys i ara en té 80. En Pep, que ja ens ha deixat, que era 15 anys més gran i amb qui compartia habitació sota un trespol irregular. I la Pilar, que ja ha fet els 65, i ell, el menut. La Pilar i el nostre convidat, plegats, feien expedicions a casa de la veïna Josefina, que, malgrat veure-hi poc, era l'única que tenia televisió. En ple ocàs del franquisme, les sèries Bonanza i El Virginiano el traslladaven des del sud de Catalunya, que encara ara el vol més ambiciós, a la màgia d'altres mons llunyans. Imatges d'aquell primer televisor Grundig en color que, mireu, 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 el va passar de contraban un palestí arribat a la Costa Daurada des d'Alemanya. Ja us ho diem ara, es va enamorar de la tele, però... va viure un oracle a la ràdio? Tanta ràdio, tanta ràdio... que semblava que el món se li acabava allà. Però va venir la televisió, molta televisió, fins a fer realitat allò que sempre li hem sentit dir pels estudis. La informació és una selva. I premsa escrita també, i llibres, adés i ara... Però de qui estem parlant? D'un grumet consumat, d'un fan de la xocolata que es desfà quan mira la seva bessonada, d'algú que fa uns anys, sol com un mussol, va escampar per aquests mons de Déu els mals que fan el tabac i les ostres. Ho recordem bé? No, senyor. Així no vàrem quedar. Però on s'ha vist una cosa com aquesta? Un servidor ja li va dir a vostè, a la meva senyora, és clar també, que la persona aquí de cos present, és a dir, qui farà aquesta presentació...
O sigui, jo mateix, de cos present, és a dir, Nyutchkin... com diu? Ah, no, no, de cap manera. Com s'entén? Ah, sí... O sigui que aquesta és la seva última paraula. Molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies. Aquesta me l'apunto. I encara vol que mantingui la sang freda. No he clocat l'ull en tota la nit preparant aquesta conferència. I per més inri, la meva senyora, que no volia que la desvetllés, m'ha fet fora de casa. M'he hagut d'anar a una casa de donotes que hi ha als afores del poble.
Xavier Grasset! Poc me pensava de tu! Benvingut al divan.
Moltes gràcies, i estic estiradet i la mar de bé.
Estàs la mar de bé.
Faràs confessar, ja et dic.
Et faré... Sí, sí. Una miqueta, fins on tu vulguis, eh?
Sí,
però que has pecat molt a la vida, tu què diries?
Bueno, he confessat.
Ah, per tant, tot per queda... Tant, tot... Amb la catòlica va,
exacte,
molt bé, eh? Perquè tot
net,
queda neutralitzat.
No, reset.
És com una dutxa, això, de confessar-se.
No? Pecats... Si m'entens, venials.
Venials. Ostres, encara te'n saps la categoria.
Exacte.
Venials, mortals... estem molt contents avui que siguis al divan, i ara t'hem sentit justament, perquè jo el dia que et vaig veure,
sí,
a la Villarroel, fent aquesta obra, diríem, del Chekhov a endreçada...
Senyores, senyors, adorables dames, i com si diguéssim respectables cavallers.
Sí, vaig quedar impactada. Vaig dir que aquest home té una pila de facetes, té uns molts mons.
Tu també, dona Sílvia.
No és els que no... sola, així, no. Teatre,
sí, ara,
encara.
Ja ho faràs, ja ho faràs. Tot passarà.
Va, que som al divan.
Jo no sabia, jo també m'adonaries manuals de geografia, sent dilluns sols un dibuix. Jo te sabia, de l'ans te se trobaven, de llaveis te s'embullaven, de mans i de perfums.
Què fa aquest viure sense tu de l'Antònia Font, el teu divan, Xavier?
Doncs és Antònia Font, que tinc un vincle directe amb Catalunya Ràdio i aquesta formació musical, perquè en aquella època jo feia el Montsecava i ells van aparèixer com a formació musical. A mi Catalunya Ràdio m'ha enviat a la Universitat de les Balears, aquests convenis, aquests acords que tenen.
Sí, sí.
Has d'anar a fer el programa allà.
Sí.
i a mi m'havia arribat als dits un disc, potser hi havia una cançó o dues, d'Antònia Font, i m'agradaven, i vaig pensar, doncs aquesta gent potser els hi va donar una oportunitat, allò que dius, que vinguin a la ràdio i que cantin a la ràdio.
Que bo.
I el cert és que només en tenien una, a tot estirar dues, de assajades, i el programa allò que vas amb detall hem d'acabar, però encara quedaven dos minuts,
sí.
Ells van tornar a tocar la mateixa perquè no en tenien cap altra de punt.
Com?
I d'allí va néixer doncs, una certa relació i amistat, i sempre hem anat fent el seguiment d'Antònia Font. Vaig arribar a conèixer
l'Antònia Font?
Exacte, la que dona nom.
La primera d'esport a fan. Sí, 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 sí.
I llavors sempre he hagut molt, molt bona entesa.
I te sonin tots els motors.
Enyores la ràdio o no?
Home, la ràdio té una força per sobre d'altres mitjans que és insubstituïble, no? Això que fem ara, parlar i la veu i la música i jugar amb el so. El so. Jo sempre penso que, per exemple, Barack Obama va guanyar gràcies a la veu.
Not in my ability to bring about change, but in yours. Yes, we can. Yes, we did.
Aquella veu, aquella cadència, aquell, no?
El ritme. L'entonació, la això pausa.
És, això és magnètic, i la ràdio és magnètica, no? Quan pots jugar amb tot aquest seguit d'elements, de recursos, possiblement perquè això que deies en començar, de petit, sempre la ràdio va ser més omnipresent que la televisió. No vam tenir a casa televisió fins a ben granadet. I, en canvi, la ràdio, no? I tot s'aturava i el teníem allà a l'hora de dinar. I
mig al menjador, sí, no? Sí, com si fos un...
Sí. Bueno, sí, posava com el bufet, que en dèiem, no? Allà,
sí?
Allà al mig, allà hi havia la ràdio. I sempre la ràdio i després uns transistors i tot això, sempre tenia el so. El so és una cosa que a mi m'animora. I a vegades a la televisió hi ha altres elements, lògicament. Hi ha la imatge, hi ha... I la concentració, penso que sovint amb ràdio arriba, és més fàcil que et concentris i que el missatge arriba d'una manera diferent, no?
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El Divan amb Sílvia Coppolo.
Però ets feliç ara a la Selva, té tres cada tarda, no? Amb uns èxits d'audiència, amb un format que us heu inventat, sí. Molt suggerent, molt especial, no?
No, òbviament, a veure, no és, al final estem fent un magazín de tarda, però els elements que hi entren no són els típics que veus a les altres cadenes de televisió, especialment les cadenes comercials espanyoles, que a vegades van a buscar cosa més de sang i fetge, del cor, cosa més de buscar l'emoció pura i dura, però sense més. I a la Selva hem buscat aquesta combinació, hem trenat la combinació de l'actualitat informativa, perquè el Telenotícia s'acaba a les 3, una mica més, i el segon Telenotícia comença a les 9. Sí que hi ha el canal de Només Notícies, per qui estigui malalt d'informació, però l'espectador de TV3 vol també que de tant li comentis no totes les notícies, però sí un parell, tres, quatre notícies, combinat amb el que seria fer una cartellera o repassar novetats de l'àmbit cultural, teatre, música, cine, llibres, exposicions, i també amb històries socials, lògicament. Vull dir que al final és una combinació. Al final el que es tracta és d'aconseguir a la tarda que siguis un hàbit més, no? Et vaig mirar a la Selva, no? I quan aconsegueixes això...
Ja ho tens tot.
Ja, sí, ja pot
ser. Jo em sento afortunada, de col·laborar-hi.
Que siguis.
I vull remarcar-ho, no? Aquesta mena de fil conductor que passa per tu, també per als col·laboradors i les col·laboradores del programa, que desprenen un molt bon to.
Ah,
una molt bona relació, intrínseca, sí. I que traspassa la pantalla per poder anar des de qüestions polítiques d'aquí o dels Estats Units, com deies molt bé, a tots els elements socials, però amb incidència als culturals, eh?
Sí.
Que això ja era una cosa que feies molt bé en el 324, marcant, diríem, una manera de fer i de ser. Què vol dir que no puguem fer-ho?
Exacte.
Ho feies?
No, perquè a mi em sembla que al final hi ha un seguit de gent que pensa i pues, tu l'únic que fas és donar pistes, no? Donar pistes, tires la canya i ja pescareu vosaltres. Però mira, aquí hi ha tot aquest peix i podeu triar i remenar i tibar d'algun fil que us pugui interessar. Al final és aquesta funció que fem també els mitjans de comunicació, de frontissa, no?, entre la realitat i els nostres oients, els nostres espectadors, no? Això està passant, doncs aquí tens, jo te n'explico. També explico el que a mi a vegades em toca més o m'interessa o m'agrada, no? I llavors compartim aquests gustos, no?
És com un concepte de servei amb cultura i fent comunitat a tot el país, eh? Diríem, tu ets els mitjans públics, es podrien aquí, cloc, sintetitzat, no? És veritat. Com aquell que no vol la cosa, passem per aquí, no?
Sí, exacte.
Com aquell que no vol la cosa, sempre, amb un aire com distret de bonomia que et defineix.
No, amb el sentit, escolta, jo no sóc ningú, jo sóc com tu, amic espectador. Per tant, a mi m'interessen certes coses, penso que les podem compartir.
Avui som al divan amb en Xavier Grasset, dues S,
sí,
i Foraster, acabat amb R.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, el vent del món.
En Raimon, en el teu divan,
sí,
que hi és.
Sí, hi és i serà sempre. Perquè dels discos que hi havia a casa, els meus germans, nosaltres sóc el petit de quatre, i els grans, que tenien un grup de folk, que a més eren els que tenien la discoteca, diríem, no? Ells compraven els discos i teníem un tocadiscos d'aquests de maleta, un Cosmos, però els discos que hi havia a casa, doncs, eren dels meus germans. I Raimon, que també el vaig veure actuar en directe de ben petit, que recordo l'anècdota que era al Centre Catòlic a Vilasec i la gent menjava pipes i se sentia el trencar de les clofolles.
Sí.
I ell això el va posar molt nerviós i va demanar, sisplau,
que no s'hi mengessin pipes.
Escolta, la gent anava al cine, menjava pipes, i es veu que en aquell moment també, davant d'un concert de Raimon, sí, va ser que menjaven pipes, no? Ara
les crispetes, sí. Exacte. No fan tant de soroll.
Però, i bueno, vas al cine i posa molt fort. I llavors, a més, amb Raimon l'he pogut anar seguint després de gran, gràcies a aquesta meravella d'ofici que tenim, l'he pogut entrevistar diverses vegades, i quan va fer 60 anys del vent, a més, vaig poder declamar-lo davant d'ell.
Uau.
I per tant ara ja és una cançó que...
Que és teva també?
Bueno, meva no, però més de tots, però vull dir que vaig tenir aquest punt afegit.
El vent del món.
A veure, que et situï. Abans deia això de Grasset i Foraster, sí, dues S i acabat amb R, perquè ara això ho has normativitzat, ho has posat,
sí,
bé, no? Només anava amb una,
sí,
S i sense R.
Exacte. I va bé. Recordo una vegada que l'Antoni Bassas, l'amic Antoni Bassas, em va dir: Xavier, tu quan et normalitzaràs el cognom?
Vaig dir, sí,
el dia que ho facis tu.
Sí.
Perquè ell manté la A del plural, que hauria de ser una E, però
clar,
al final això, els cognoms, sempre diem que cadascú faci el que bonament pugui, o el que hi ha com una mena de llibertat, però gratant, jo sempre tenia com mala consciència de que ho tenia mal escrit. El president Pujol, per exemple, sempre que em trobava per Madrid, em deia: Graset, com estàs?
I, clar,
ho deia ben dit, perquè era com estava escrit. Però el pare s'ho havia escrit sempre amb una S, segurament perquè el funcionari de torn li havia posat, perquè és que després el que sí he sabut, gràcies a l'amic Yannick Garcia, que té l'afició de mirar arbres genealògics, i em va enviar el meu. I el primer Graset que hi ha a Vilaseca, inscrit des de que amb el Concili de Trento es fan arxius parroquials, mira, aquí ho tenim, i ara descobrirem que va ser l'any 1577, sí, i hi ha un Samsó Graset que s'ho escrivia amb dues. I després anem seguint, es va casar amb Teresa Colom, i anem tirem avall des del 1577, i hi ha algun període que algú ha escrit amb una, però al final l'avi, el besavi, ja també ho tenien amb dues esses. I per tant, vaig dir, doncs, honorem l'ortografia. L'Institut d'Estudis Catalans estarà content.
Sí.
I jo també. És veritat que dius, no, doncs, t'ha costat molt.
Home, no, t'ho has pensat. Molt bona l'anècdota del president Pujol, perquè a la Marta no li deia Ferrusola.
Exacte.
Clar, i perquè sempre ens deien els lingüistes, per la teva tranquil·litat, sí, de consciència, que mana la fonètica. Primer va la fonètica.
Clar, en aquest sentit,
sí,
diràs, doncs, perquè t'has corregit Foraster, no? Perquè la fonètica, la R... La
Home, veig, perquè estigui bé.
Sí, exacte. Sí.
Foraster.
El Ferrer, com el Llauner, com...
Escolta'm, a casa teníeu un macho.
Sí.
Això és sabut aquí.
Perquè el pare era pagès. El pare, sí, va néixer, sí, l'any 1915, i eren tots pagesos, com diuen en una obra de teatre, el Barret de Palla d'Itàlia. Perquè a casa som pagesos! Amb aquest clam, això fan el Barret de Palla d'Itàlia. I a casa érem pagesos i teníem un matxo, que era un animal que hi havia sota l'entrada. En casa teníem comuna i hi havia fems i tot això. I...
A veure, que et situem. A veure, matxo, perquè tu saps molt bé, fill d'un cavall i una somera, eh? O bé d'un asa i un egua. Eh? És
una barreja, un híbrid.
Una comuna.
Era un cotxe híbrid.
Una comuna era com una tassa de vàter, però sí, que no tenia, diríem...
Exacte, que allò anava a caure...
En una mena de pou.
No hi havia clavegaram.
Exacte.
Anava a caure això al pis de sota, on hi havia, a més, fems i allí... Hi havia una menjadora i els animals, el matxo aquest menjava. Sí, sí, i hi havia una tauladeta i a més estava com a mal tapat i si plovia hi havies d'anar amb paraigua perquè...
Però perquè això era el pati, sempre
sí, exacte, era fora.
Era fora de casa, sí, òbviament.
A l'eixida.
A l'eixida, clar, diríem. Sí, sí. Tot això és com un món molt diferent de l'actual, no?
Exacte.
Com el recordes, aquell món, tu?
Bé, recordo fins i tot la transformació. Recordo que hi ha un moment que el 1972, jo vaig néixer el 63, anem a la Casa Nova, i aquí van arribar tota aquesta sèrie d'avantatges que ja, a veure, que ja existien, però que a casa no teníem. Però per això les transformacions són lentes a vegades, i els pobles encara més.
Però la mare havia nascut en un castell?
Sí, però als baixos.
Ep, que ja has posat un to. Què vol dir néixer als baixos del castell?
Li deia a mon pare, li retreia quan es discutien, vas néixer en un castell però als baixos.
Que vol dir que no era el mateix nivell que
dalt. No eren els senyors. Sí, eren allò, upstairs, downstairs, doncs eren els de downstairs, que diuen en anglès. Aquella sèrie mítica també de britànica. Això,
sí, dels primers anys de TV3,
exacte.
Sí.
Doncs ell era dels baixos, i els baixos eren els
masovers,
els administradors de les finques dels senyors, del senyor Comte de Sicar, que vivien al carrer Mallorca, aquí a Barcelona, i tenien les terres, havien comprat aquest castell que hi ha a Vilaseca, que ara és de propietat municipal, però que havia sigut d'aquesta família en l'última etapa, i que aquesta família doncs, són, per exemple, perquè ens entenguem, els que tenien els terrenys de la Diagonal, del Corte Inglés de la Diagonal, o el carrer Girona es va fer sobre terrenys d'aquesta família. Aquesta família, que doncs, eren comtes, eren aristòcrates, tenien terres a Vilaseca i allà havia nascut la mare.
I tu vas néixer a casa?
Jo
encara,
vaig néixer a casa, però no en aquest castell, sinó al carrer de les Creus, en casa on vivíem. Sí, sí, també diríem, passaria una mica com amb la comuna i la nevera. Que
vau tenir nevera a la Casa Nova.
Exacte.
Perquè la d'abans, gel.
La d'abans eren unes barres de gel, passava un venedor de gel,
sí,
tocava una bocina.
Una bocina, sí.
I passava un home, el xato, que li dèiem, que era com a... coix, i tenia unes barres de gel allà i ara potser com fos el xato era el taxista, que si tot i ser coix era taxista.
No ho hem notat, eh?
No, però vull dir que qui tenia televisió era cec i que qui era taxista era coix.
És era a dir coix,
que,
eh?
I ens n'hem sortit, eh?
Sí, el gel el portàvem, el posàvem en el congelador, que era una part de dalt.
Era un armari, com un armari.
Sí, durava 2 dies, no,
sí,
el gel?
Es fonia.
I deia, tu vas néixer encara a casa, tot i que ja hi havia clíniques perquè les criatures hi naixessin, no?
Jo vaig néixer l'any 63, en aquella època. Jo soc dels últims que va néixer al poble, diríem. No?
Ah, el petit de 4, el mimat.
Sí, exacte.
El pare...
L'últim cagalló de la tira.
El pare, a banda de fer de pagès, això de que feia com d'intermediari amb el món turístic, això ens ho has d'explicar,
sí,
Gracet.
Bueno, hi ha un moment que pujar una família de 4 membres als anys 60, doncs el pare va veure que no se'n sortia prou amb fent de pagès, i llavors realment que fa el pas, i nosaltres som de Vilaseca, que és una vila del camí, és una cruïlla, i a tocar 4 quilòmetres ja hi ha la platja. Hi ha la platja de Salou, la platja de la Pineda. El pare, per no discutir-se amb Malapeira, que va anar cap a Salou, ell se'n va anar cap a la Pineda, i va anar allà a començar a fer de corredor de finques, que es deia abans també, i fer d'intermediari entre els propietaris, els que tenien els pisos, els primers pisos a Arran de Mar, i els guiris, els turistes. Doncs va ser això, administrador de finques, no? I va ser dels pioners del turisme a la Costa Daurada.
Però avui nosaltres som aquí al Born, a Barcelona, perquè el Born té a veure també amb en Gracet, amb en Xavier Gracet.
Sí, hauríem d'anar cap al castell, aquest castell que hem esmentat on vivia la meva mare, i que era propietat dels comtes de Sicar. Prèviament, aquell castell, que va marcar l'any, mira, ara es fa 500 anys de la unificació del meu poble, de Vilaseca. Hi havia dues Vilaseques, la Vilaseca del Comú i la dels Olzina, que eren a tocar. Doncs l'arcabisbe de Tarragona, Pere de Cardona, va comprar aquell castell l'any, doncs això, ara fa 500 anys, el 1500, sí? Ja ho direm.
Ho hem buscat, 7 de novembre de 1525.
I va unificar el poble, i en aquell castell mateix després va ser propietat de Joan Quies.
Joan Quies.
Joan Quies era el cònsol holandès a Barcelona.
Molt bé.
I vivia aquí en...
En una d'aquestes cases que estem veient, aquí,
La casa Buixadors, la tenia llogada,
sí? Entenc.
I en aquest castell de Vilaseca, i a les vinyes que hi havia al tombant, hi feia aiguardent. El castell, de fet, era una fassina, és a dir, una fàbrica d'aiguardent, on s'elaborava aiguardent, que després, a través del port de Salou, que era el més important de l'època, a la costa de Tarragona, l'enviava, aquell aiguardent, cap a Holanda. El cònsol anglès vivia a tenir les terres a Reus.
Shelley, no? Es deia Shelley.
Per no barallar-se. I aquest també, a través del port de Salou, comercialitzava l'aiguardent cap a Reus. Reus, París i Londres ve d'aquí, ve de marcar el preu de l'aiguardent. Els mercats, les llotges de Reus, de París i de Londres marcaven preu d'aiguardent, i al segle XVIII, el 1714, el comerç d'aiguardent cap a Holanda, cap a Anglaterra, sortia de les costes catalanes amb força.
I tot això, quan, perquè ho dius perfecte, quan ho vas saber, com ho has descobert, no. Com ha anat
jo, quan, això? Quan era petit jugava per allà al castell, als jardins d'aquest castell, ens havíem d'amagar si sortien els senyors, teníem aquesta consigna, surten els senyors, que la senyora tenia un gos salxitxa. Era molt bonic, era una cosa exòtica, no? Un gos salxitxa.
El veiem una mica ridícul quan érem petits.
Però
el tenia i el portava... Els senyors també podien tenir el gos com volguessin.
Clar, exacte.
Per això era no el senyor.
Un dàlmata, podien tenir un...
Sí.
I nosaltres ens havíem d'amagar. I en aquell castell hi havia un escut allà de pedra, hi havia un queixal, que no sabíem ben bé què volia dir, que venia del passat, i després, coincidint amb la transformació del Born també com a espai de memòria del 1714, el 300 centenari del 1714, vaig saber que hi havia aquí un Quies, i llavors vaig saber també, per un estudiant, que el castell de Vilaseca havia sigut propietat de Joan Quies.
Uh-huh.
És aquesta història que tampoc que hem anat redescobrint de grans, perquè no ens l'han explicada, i llavors, doncs...
Perquè eren austriacistes, sí, i per tant, amagat tot.
Exacte.
Clar.
A més, li van fer tirar la casa a terra, com totes aquestes del Born, per haver donat suport a la causa austriacista en la Guerra de Successió, i no a la borbònica, i el perdre, doncs, la casa a terra. Que és curiós, després, si vols, hi podem anar.
Sí, anem.
Sí, perquè hi ha fins i tot aquest home a la falera de l'Alambí, clar, també devia fer aiguardent a casa. No en tenia prou amb el que feia allà, sinó que també es nota que hi ha el forat, perquè hi havia una estructura de metall on elaboraven aquest aiguardent.
Després va ser del bisbat, no?, aquesta fàbrica?
Sí, bueno, havia sigut prèviament de Pere de Cardona, que és qui ho va comprar. Pere de Cardona és una figura important en la història d'aquest país. Ell tenia aquí a Barcelona també, que era l'arcabisbe de Tarragona, tenia un palau i una casa d'estiuetge a la Rambla. I per allí hi van passar reis, el rei de França, hi van passar papes, abans d'anar a dir que tots aquests carrers que veiem, de vegades no en som prou conscients, però la història, no?, té un pes.
Clar, i més endavant, no?, els senyors de Barcelona tenien la fàbrica al Poble Nou. Jo que he vist, quan passo per allà, em miro aquí, doncs, i després se n'anaven al Passeig de Gràcia a viure, no?, que figura que era molt lluny.
O a vegades la segona residència, Montcada i Reixac.
Exactament, no? Això és la història. A tu t'agrada la història. La història dona sentit també, entenem més bé el país, no?
Sí, m'agrada la història, però en part també hi ha molta que l'he hagut d'anar redescobrint. Per això, perquè bé, quan vaig estudiar la història de Catalunya tampoc no me la van explicar, i per tant l'he hagut d'anar refent després.
Ni a tu ni a ningú d'aquella generació, i ara amb prou feina. Som avui al divan amb en Xavier Graset i Foraster.
Thank you.
Gracet, què fa aquí una sarsuela al teu divan? Va, digue-m'ho.
Ja ho pots deduir. És un muñeco, l'Arlequín, tira que tira del cordón.
Sí?
La sarsuela a casa es cantava, s'havia cantat i es canta, aficionat sempre. Dèiem això que Josep Foraster era tenor, el meu tiet, tiet del Castell. Tenim l'anècdota que una vegada fins i tot el van trucar per fer unes proves al Liceu, però la seva mare no li va arribar a dir mai perquè no es volia desprendre del fill, que va seguir sent pagès al Castell, en aquest cas. Però la mare també cantava, i el pare, a més, cantava sarsuela dalt de l'escenari, en aquest cas, i la generala, és, no sé si és la seva fita la que els hi va quedar més bé, la van anar fins i tot a cantar a Reus, al Teatre Fortuny, i el mestre Casanova, que és qui l'havia escrit o n'havia fet la música, ara no sé ben bé si havia fet la lletra o la música, perdona, però va dir que allò estava tan ben interpretat que millor que els professionals, perquè la passió dels aficionats, allò que els professionals fan sense baixar de l'autobús gairebé, no? I la sarsuela aquesta, a més, és l'última que va veure la meva mare, que va tenir Alzheimer, i va ser l'última vegada que vam sortir de casa. Vam anar a veure una versió de la generala que havia muntat el Paco Mir, i més divertida, diríem, o adequada a aquests temps, però, clar, la cançó anava sortint. I la meva mare, que no, això amb l'Alzheimer és traïdor, i de sobte no controles on ets, i ella, al sentir la música, anava cantant en veu alta quan no tocava, saps? I llavors patia per ella i patia pel públic, perquè aquest tira que tira el cordón...
És el que tira el cordón.
Anava sortint, saps?
En Xavier Graset, avui al divan.
Quan arriba de la font i botzina així sa mare, amb el trigova s'ha tornat. És la font que pena raja.
La fadrina va a la font
a buscar un cantiret d'aigua. Refilant com un ocell i saltant com
una daina,
com aquest ocell rogallat que tens avui davant, aquest pardal. No, aquesta té conya, aquesta cançó, que també és una cançó d'aquestes que cantava ma mare, és una cançó del 1921, i són aquestes, abans jo crec que es cantava més, no sé.
Es cantava d'una manera més espontània, pels carrers, per les places, per tot arreu podies cantar, ara fa com més vergonya, no?
Sí, però aquesta justament l'hem adoptat a la selva, perquè un dia em vaig arrencar a cantar-la i llavors ara gairebé ja fem conya i l'hem fet versionar i l'hem fet posar de tota manera i sempre ens arrenquem amb la fadrina Palafont.
És que, clar, tu tens una cosa genial, que és l'autenticitat. I llavors això és una eina essencial per comunicar amb tota l'audiència, on sigui. Tu ets això, i és veritat, i a més ho dius des d'una posició d'humilitat. No, miri, canto, llegeixo, li comparteixo, que això ens pot agradar, no? I tot això, escolta'm, sud de Catalunya, que tu ets del sud. Això al segle XIX, al sud, tenia molt més prestigi.
Sí, al segle XIX, la plana de Vic i el camp de Tarragona eren com els llocs de preferència, XVIII-XIX. Eren els llocs on encara, per exemple, el Cuba, no sé, o l'Empordà, o no sé, o fins i tot Menorca, saps què et vull dir? O la Cerdanya, o el Pirineu. Aquests eren els llocs. Però això deu anar per segles, va girant.
Però tu ets, diríem, combatent, no sé, estava buscant una paraula més suau,
sí,
no?
Sí, però...
Reivindicador del sud de Catalunya.
Bueno, jo vull la Catalunya sencera.
Vull la Catalunya sencera, m'agrada molt aquesta. Vull la Catalunya sencera.
Però no la Catalunya catalunyera, sinó la que va més enllà, la que té connexió amb el País Valencià, la que té connexió amb les Illes, amb l'Alguer, amb Perpinyà, amb Andorra...
Això és Països Catalans.
Exacte, però per mi aquest és el meu país, però sense perdre de vista això que som del camp de Tarragona, però ja dic, i per mi és tan conciutadà meu, lògicament algú de Girona o de Lleida o de Barcelona, com algú de València o d'Alacant, no? o de Palma. Per mi tinc el mateix... M'agradaria tenir-ho encara molt més present del que ho tinc, però, i m'agradaria que això fos més fluid, que hi ha un marc cultural, no administratiu, no polític ara mateix, però que sí que fos més compartit, perquè al final tenim una llengua...
I una cultura.
I una cultura compartides. I,
I dius ara mateix, perquè penses que en algun altre moment podrà ser diferent, això?
No ho sé.
T'agradaria?
Home, sí, que m'agradaria. Perquè penso que que seria positiu per tothom, per valencians, per mallorquins, per catalans, tots plegats aniríem millor que no anem ara. Tenim una cosa que ja van fer els romans, que és la Via Augusta, i hi ha hagut una cosa que no hi ha manera de fer, que és un corredor mediterrani. Doncs no sé, a vegades sembla que hi ha coses que és inconcebible, que el propi estat no tiri endavant, que seria en benefici propi, també. Una cosa que beneficia l'economia espanyola i, per contra, arrossega frens i alternatives, i ara passarem pel centre i anirem cap al País Basc.
Però tu que vas a ser corresponsal a Madrid durant molts anys, el poder de debò és a Madrid.
Sí, és clar, el poder de l'Estat és a Madrid i tot aquest poder de funcionar, això que és Estat, aquest nacionalisme banal, no? El que fa que, per exemple, doncs, els Premis Goya, si s'associen amb un festival de curtmetratges, t'obligui a dir que aquest és el Premi Nacional de curtmetratge, encara que siguis a Catalunya, on potser un Premi Nacional et remet
a
Catalunya. Altre, no? Com és que el Premi Nacional del Festival de Curtmetratges d'aquí és que no, és que estem associats amb els Goya i si no, no ens deixen... Ah,
I si no, no ens deixen
participar en aquesta roda. Ah, això no és nacionalisme? O nacionalisme és dir que el Premi és Nacional de Catalunya? Quan tu forces, si tu vols tenir entrar en la roda dels Goya com a selecció de curtmetratges, que et diguin Premi Nacional, clar, dic que al final aquí els nacionalismes són a tot arreu i l'Estat...
És nacionalisme, sí. Però es consideren que no ho és si és estat.
Exacte.
I quan no és estat, llavors és nacionalisme vist en pejoratiu.
Ah, exacte, una cosa negativa i de mal record per la història d'Europa i sempre estem igual.
A veure, que m'has cantat aquí una pila de... M'han sortit bisbes, xifres, anys, panys... Tu ets catòlic.
Sí, apostòlic i romà.
Apostòlic i romà, eh? I aniràs, pam, de pet amunt, de pet al cel, com...
Anirem cap al cel.
Ja et veig com a la Feliu. Gràcies.
Soc catòlic perquè no soc musulmà, que et vull dir, saps? Perquè la meva cultura, perquè he nascut aquí, però quan tu dius tu que ets, no, podria ser jueu, podria ser protestant, podria ser...
Però no només ets de cultura catòlica, eh? Tu ets...
Bueno, sobretot soc de cultura catòlica, a més soc practicant, però tampoc soc de missa i de comunió diària, vull dir...
Home, diària, tampoc, ni, d'anar a fer el programa a la tele, t'hauries
de fer molt d'hora, però, sí. Exacte, no, però vull dir que ho visc amb absoluta normalitat, no és com una cosa estranya ni que m'hagi donat un cop contra una barana. Jo vaig tenir la sort de tenir a Vilaseca doncs una rècola de capellans que eren molt progressistes, diguem, aquest perfil més de capellà, més obrer, no?
Sí.
I que feien expedicions per anar a veure la revolució dels clavells a Portugal i portaven doncs un imant del Partit Socialista Portuguès, vull dir que per tant no era una cosa que a mi m'expulsés o em tirés enrere, sinó que era un àmbit de convivència molt progressista i on m'hi sentia molt a gust i m'hi sento molt a gust.
Gràndola, Vila Morena, terra de...
Què et sembla que atorga sentit a la vida?
Doncs sobretot l'amor, l'estimació, no? Els altres, jo sempre tinc aquesta imatge de baula, de cadena, de ser-hi, no? I llavors la idea de l'amor, d'estar en bona relació i harmonia amb els altres, aquesta idea de bondat, de que sí, que sabem que hi ha el mal i que hi ha molt de mal en aquest món, però que jo penso que la bondat, una caricatura gairebé, ha de regnar,
guanya.
Ha de triomfar, ha de guanyar.
Ha de guanyar,
I, per tant, això es construeix a base d'amors, d'estimació, de compartir, no?
Anna i Bernat,
que ja tenen 16 anys. Déu-n'hi-do, això de l'adolescència i tirar amunt.
Tu que has estat un pare gran, per dir-ho
sí,
així,
sí,
però
sí.
També vas tenir un pare gran, perquè eres dos i dos, vau ser,
sí,
va ser el petit dels altres dos, dels sí. Dos. I què tal fas això de pare? Ets un bon pare, tu?
No, tinc la consciència que sóc un mal pare.
Ah, sí?
Sí, perquè no hi sóc mai, sóc un pare En el sentit que sempre estic treballant, vaig tenir 9 anys de fer el Mestres 24 i treballar a la nit.
Les nits.
Que llavors ells no em veien. Bueno, ara és veritat que gràcies a les noves tecnologies fas així, et connectes amb el mòbil i,
sí,
i fem videoconferències cada dia quan em quedo a Barcelona, així no vaig combinant. Però després sí que sempre et queda la sensació que hi ha algú altre al mig, que és YouTube, ara mateix, que hi ha les xarxes que interfereixen en el que tu els hi voldries aportar, també, no?
Competeix, fins i tot, eh?
Exacte,
competeix.
Sí. Quan vas explicar alguna cosa, a vegades potser ja ho saben o tenen una versió que els ha arribat a través de Ves a saber qui sobre allò que els vols explicar, no? Aleshores, jo penso que la transferència de coneixement que em va fer el meu pare cap a mi i els meus germans, ara jo ja no la puc fer tal qual perquè això hi ha altres elements que intervenen. Això molt, molt a l'engròs. Després sí que hi ha coses en les que, lògicament, aquesta influència es nota i el gust per la ironia, per l'estimació, tot això ho tenen i ho arrosseguen, per l'estudi, per la feina. Això ho han assumit també com vaig assumir jo.
Però la mare et va ensenyar a cuinar. Per telèfon.
Per telèfon.
Ara, vés criticant.
No.
Vés
no,
criticant.
No, no, i ells ara també, el Bernat i l'Anna, també m'agafen afició a la cuina.
Sí?
Sí. No, la mare em va ensenyar a cuinar perquè hi ha un moment que vaig ser corresponsal a Madrid, de Catalunya Ràdio, durant 7 anys, i llavors ves, em vaig emancipar directament. Bueno, sí que havia tingut un pis d'estudiants aquí a Barcelona, però sí que em vaig emancipar i llavors ensenyava a fer receptes via telèfon, sèpia ofegada...
El fas bé, la sèpia ofegada? Sí.
S'ofega.
S'ofega. En Xavier Graset, avui és al divan.
Gràcies per escoltar-nos per l'FM o per l'app de Catalunya Ràdio o al web.
Què estem sentint ara?
Estem sentint Air, que és un grup de música electrònica francès. La música electrònica també entra en el catàleg dels meus gustos. Vull dir que
si
buscarem de fer una versió electrònica de la Fadrina Balafont. No, vull dir, he sigut molt seguidor sempre del Sonar. Soc gràcies al Sonar també. Gràcies també a les discoteques de la Costa Daurada, les de Salou, que suposaven també entrar en un altre registre musical que no era el de la sarsuela, que no era el de la cançó popular d'uns pares potser massa grans o pel que podria ser estàndard, però que també tenies entrada i connexió a un altre tipus de música.
¿Qué te importa que te ame
si tú no me quieres ya?
A veure.
El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Vint anys que no són res, 20 anys. És la mare Portuondo.
Sí.
La mare Portuondo que ja no...
Quan la vas descobrir?
Hi va haver un boom, també, de la música cubana, en el Bonavista Social Club, i llavors es va editar aquest disc, i llavors això va suposar l'accés a un tipus de músics cubans que viuen o vivien a Cuba i que s'han anat morint i ho han anat deixant, que no tenien la projecció d'aquells que s'havien exiliat i havien anat cap a Florida, no? Com Celia Cruz o tants d'altres. Els que seguien sota el règim de Fidel Castro, aquests no tenien tanta projecció, i gràcies a la bona vista del club es va fer difusió d'aquest seguit de músics, i la mare era una d'elles.
Mira, avui tenim aquí al damunt de la taula un llibre de La Pausa i dels Dies, La Pausa dels Dies, que estan agrupats per temes del que escrius a l'avui, eh?
Sí, però això està escrit al Punt Avui.
A Punt Avui, sí. Però encara escrius al Diari de Tarragona, per això, avui, perquè tenia un article abans per fer, no? Però això vol dir que tu ets fidel, dius, jo vull continuar escrivint aquí i allà, i a la meva terra, i el que representen aquests mitjans.
En aquí sí que intento recollir, també agrupar això, idees i pensaments que lliguen amb el que anem tenint en aquesta conversa.
Sí.
D'aquest, no, enyor del demà, més que del d'ahir.
Enyor del demà.
Bueno, sí, no tot l'enyor del demà, no? Que enyores el futur, no? És com una sensació, com una sinestèsia que diuen amb els colors, no? D'això, una confusió dels sentits, no? Olor, color de poma, que és un poema de Gabriel Ferreter, seria olor, color de poma. Clar, les olors no poden ser d'un color, però això seria la barreja. I
Deia, continues escrivint en aquests diaris, eh?
Sí, ho continuo fent, a vegades són escrits d'urgència, però sí, m'agrada no perdre el contacte, perquè això m'ho va ensenyar el gran mestre Cuyàs, el qual també enyoro aquest seriosament, perquè ell em deia, escriu, Grasset, que això ajuda a endreçar les idees.
Revolution is in the air and we are not prepared for it. Our young priests are prepared. They are finding ways to live with change and make changes.
Yes, sometimes they frighten me.
But why? They see injustice and want to correct it.
And they may make more through ignorance and inexperience.
Estem veient aquí a la ràdio, a Catalunya Ràdio, el divan amb el Xavier Grasset, les sandàlies del pescador de Michael Anderson.
No la vaig veure en anglès, eh?
Home, però nosaltres les posem en original, les posem, eh? Perquè ens l'has triada.
Bé, perquè és una pel·lícula de quan és? Del 1970?
Sí, estrenada el 68.
És la primera pel·lícula que vaig veure.
Oh, la primera pel·lícula de gran, diríem, sí. Que tu et sents ja gran, eh? No, perquè tu ets del 63.
3, 3, 5, 5 anys.
Sí, 5 anys.
Una mica més tard aquí,
sí.
5 o 6 anys. I els pares
amb l'Anthony Quinn,
Cine,
Orange Olivier.
Una història també de... És el...
L'arquebisbe ucraïnès.
El conclave de... d'ara, que hem fet ara,
sí?
Doncs és una pel·lícula, una successió papal, i tot això hi havia l'Anthony Quinn, i bé, més recordo això que em va quedar gravat el nom.
He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better.
Isaac, és Woody Allen.
I és Joan Pere.
Un escriptor de comèdies, llavors de 42 anys, i la seva relació amb les dones, ja ho veiem això, oi? Manhattan, Woody Allen, eh? L'Isaac sortia amb la Tracy, una jove de 17 anys. Mira tu, això era una pel·li, eh? Figura que era ficció, oi? Però s'enamorarà de Mary, de la Diane Keaton.
De la Diane Keaton, encara ens va deixar.
Per què ens l'has triada?
Bueno, perquè estava una mica enamorat també de la Diane Keaton i de...
Tots estàveu enamorats, és que la veus, una superdona, superactriu.
I perquè hi havia com uns rituals cinematogràfics que eren anar a veure cada any la pel·lícula nova de Woody Allen.
Ah, sí, que en feia una a l'any.
La pel·lícula de James Bond i alguna més que arribava cada any eren com les sèries, llavors duraven un any. I les sèries de Woody Allen duraven un any, t'havies d'esperar un any a veure el següent episodi, que una mica una vida seriada, no?, a través de pel·lícules. I Manhattan potser la devia veure dues vegades, en blanc i negre i... I tinc un bon record, especialment també per Diane Keaton.
I ara mirem els llibres. La meva salut és excel·lent, però estic carregat de romanços com una criatura malaltissa. No et vull pas explicar el que he sofert servint en una divisió que no m'agradava. Aconsegueixo el canvi de destí, arribo ple d'il·lusions i tot em cau a sobre altra vegada. Pensava trobar en Juli Solaràs. M'havien dit que era a l'hospital de campanya. Ferit o malalt, no ho sé, però resulta que ja l'han donat d'alta. No veig ni una cara coneguda entre tantes com la guerra en fa desfilar davant dels meus ulls en incoherent fantasmagoria d'ençà que va començar. On som?
Som a Incerta Glòria, de Joan Sales, que és un llibre, en fi... Brutal, segurament la millor novel·la que s'ha escrit sobre la guerra i sobre la postguerra civil espanyola, i que és l'Antoni Marí que diu que els llibres et venen a buscar, i és un llibre que tenia allà perquè t'hi has de dedicar. Havia participat alguna vegada en lectures d'aquest joc que es fa per Sant Jordi, llegim-lo sencer. Però, bé, a vegades hi ha llibres que entres i surts. I hi va haver un dia que aquest llibre em va dir ara m'has de llegir. I, per tant... El vaig començar a llegir i no vaig poder parar. Després se'n van fer versió cinematogràfica, versió teatral, l'Alec Rigola. I, en fi, em trobo magistral, Joan Sales, que a més després va traduir Els germans Karamazov, de Dostoyevski, també editat a Club Editor. És segurament, vaja, una de les grans aportacions de les nostres lletres, no?
Saps, Pere, moltes vegades ja t'he dit que Sí, tia, sí. L'educació és la base de tot. Amb educació es pot anar a tot arreu i a tot arreu seràs ben rebut. Ja veu que me'n recordo bé.
En Pere Fi va dir tot això que acabem de transcriure amb la més absoluta correcció. Potser el to era una mica massa de noi d'estudi que dona la lliçó de memòria, però la correcció hi era. És cert, també, que en Pere Fi havia interromput la seva tia, cosa que tots sabem que no és exemple de bona educació. Però cal perdonar en Pere Fi com el degué potser perdonar la seva tia perfecta. No sé si vostès ja sabien que la tia d'en Pere Fi es deia Perfecta. Les formidables aventures d'en Pere Fi d'en Josep Maria Folch i Torres.
Aquest és un dels llibres de més petit, de més menut, i en Folch i Torres té aquest univers que coneixem especialment gràcies als Pastorets, però després una producció de literatura infantil i juvenil impressionant. I en Pere Fi feia la volta al món i va ser una... em va fer estar connectat al llibre sense poder-lo deixar perquè era divertidíssim i apassionant. I després per les Terres Roges i una pila de títols més.
Va ser l'estiu que l'home va caminar per primera vegada sobre la Lluna. Jo era molt jove aleshores, però no creia que hi hauria futur. Volia viure perillosament, anar tan lluny com pogués i després veure què em passava un cop arribat. Va resultar, però, que vaig estar a punt de no sortir-me'n. A poc vaig veure com els diners en quedaven reduïts a zero. Vaig perdre el pis. Vaig acabar vivint al carrer. Si no hagués estat per una noia que es deia Kitty Wu, probablement m'hauria mort de gana. De Paul Auster.
Paul Auster, el Palau de la Lluna.
I tu recordes l'home quan va arribar a la Lluna, oi? Que ho vam dir
sí, sí.
Amb l'ermita explicant.
Són lectures epifàniques, segurament, perquè després Paul Auster també n'hi ha hagut molts altres. Vaig tenir el goig en el seu moment de poder-lo entrevistar i són aquelles coses que dius, bueno, t'emportes amb un bon regust de boca. He entrevistat a Paul Auster, a la seva dona, a la Siri Asbet, i a la seva filla, a la Sophie Auster, quan va venir a cantar ara fa no gaire. I en aquest cas ja ens anem als Estats Units, a l'altra banda del món, però també, ostres, una mica com seria la versió del Woody Allen que dèiem abans amb el cine, aquest enlluernament per certa cultura novaiorquesa, especialment, que sempre ens ha emmirallat i, bueno, també m'ha arrossegat a mi, lògicament.
Som al Born amb en Xavier Grasset i ara anirem a veure les restes.
Seria com la nostra Pompeia o el nostre Herculà. Aquest estiu vaig ser a Nàpols i és clar que tinguis tota aquesta trama urbana d'una ciutat com Barcelona de fa 300 anys que et permet després explicar a través dels objectes, no?, que hi havia en aquella Barcelona connectada amb el món de quina manera, un port impressionant, tot el que ens arribava i tot això que quedés enorreat i ensorrat, però en fi, és la nostra història.
Anem a Empúries quan vulguis, jo te l'ensenyo. Jo que hi tinc casa per allà. Escolta, Grasset, ara ets feliç?
I tant.
Sempre sí.
Sempre feliç. Soc feliç. Sí, sí, la felicitat no existeix.
Què és la felicitat?
Són moments de felicitat. Necessitem estar... Bé, la felicitat és sobretot no, mirar de no amargar-te i pensar que... Però sempre són moments, en el fons no podem estar amb una rialla permanentment dibuixada, perquè si no, ja perdria sentit arribar-hi. No podem estar enfadats contínuament, no? Hem d'anar triant, no? Explica aquella anècdota d'aquell savi. Com ho fa vostè per estar sempre tan feliç? Bé, quan em desperto al matí puc triar què vull estar avui, enfadat o trist o content. I sempre trio content, no? Trist ja, o enfadat ja ho estaré. Soc feliç perquè faig una feina, fem una feina preciosa que em permet això, poder connectar amb molta gent molt, molt interessant i que fa que el món es mogui en positiu i intentar, a més, doncs, això compartir-ho amb els oients, amb els espectadors. Tenim una feina meravellosa que ens dona accés a un sac d'idees que, a més, si després les comparteixes, doncs ja tens la feina feta, no?
Premi Nacional de Comunicació, Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista, Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català i diverses publicacions. Una, Aznarografia.
Sí, això va ser un llibre de còmic a l'època d'Aznar. Sí? Sembla sí. Andreu Faro, dibuixant de còmic del meu poble, de Vilaseca. I jo feia els textos i ell fa uns dibuixos meravellosos. I vam fer com una sèrie també de tanta tinta tonta, tanta tinta tonta, que és el mateix registre de dibuix. i de text.
I què és el més important, el que n'estàs més orgullós de la vida, del que has fet?
Dona, doncs he d'estar orgullós de com m'ha anat la vida, possiblement els meus fills, la meva dona, l'Anna Maria i l'Anna i el Bernat, això ho hem fet entre tots dos.
Com consta.
Això, com a experiència vital.
Sí.
I després professionalment, doncs, no sé, segurament, jo estic molt content d'haver sigut corresponsal a Madrid en el seu moment, d'haver estat davant de Gorbachev, d'Arafat, i haver-los fet preguntes, de François Mitterrand, però després també d'haver fet entreteniment a la ràdio al migdia, amb el Montse Cava, això que repassàvem, d'haver portat a la tele molts llibres, més de 4.000 llibres, el Mestres 24, inventar, en certa manera, un format...
Aquí, el vas inventar?
Sí, barrejar la política amb els
amb
llibres.
La cultura i els llibres, cultura. Sí.
I després anar fent i sobretot sortir al carrer i sentir-te més o menys satisfet. I també soc perfeccionista de mena i...
Això fa patir, eh?
Sí, això fa patir, perquè això ho hauríem pogut fer millor. Però vaja, per sort l'endemà torna a sortir el sol i tornes a tirar endavant i vas fent.
Doncs avui, Xavier...
Sílvia.
Gràcies.
A tu.
Continua. Així, empeny, eh? Gràcies, de debò. Aquest divan amb Xavier Grasset, aquest home que estima i treballa pel país, la cultura i les persones, l'hem fet en equip. Gràcies a Lourdes Solana, Eugènia Bort i Carles Romeu del Born, a Josep Lluís Santiso i a Martí Cuní al so, amb el muntatge de Dani Expósito i Dani Jiménez, amb la coordinació d'Albert Castellví i la documentació de Xavier Vilà. Encantada de la vida d'haver escoltat avui en Grasset, Sílvia Coppola.